Està vostè sintonitzant una de les emissores municipals valencianes. Ben trobat i gràcies per la fidelitat.
Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat.
Bon dia de vespre, amigues, amics, i benvinguts una vegada més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i una setmana més vos hem portat a un convidat en molt de trellat.
Bon dia, sóc Elie Seguí, vas néixer a Alcoi el 1972, encara que vaig viure al Vall d'Estats 10 anys, que és també el meu poble. Jo, com deia, deu de ser de Muro, perquè estic a, són els dos meus pobles, tant el Vall com Alcoi. I actualment pues, fa ja 15 anys que soc professor d'Economia Financera i Comptabilitat a la Universitat Politècnica de València. I bé, he tingut el plaer de coordinar este llibre d'una nova via per a l'empresa valenciana.
Uh-huh. Molt bé, Elies, moltíssimes gràcies per haver vingut i resposta a la nostra crida. Benvingut a La Represa. Com bé has dit, no estem, podem dir, entre cometes, presentant, encara que no anem a presentar res, no, perquè este llibre ja porta més fora un any publicat. Uh-huh. Una nova via per a l'empresa valenciana, que és un llibre, no, diguem, que publica l'editorial Affairs. Uh-huh. I que, diguem, el publiqueu des de la Fundació Nexe.
Sí, sí, és una iniciativa de la Fundació Nexe que té com a objectiu, pues, és un laboratori d'idees, no, de... pues de orientació valencianista, no, que té el pues la Societat Valenciana al seu centre d'interès, eh? I per tal dins de les activitats que desenvolupa la fundació, hi ha una línia de publicacions, hi ha pues documents curts, la col·lecció Agora, documents més llargs, que és la col·lecció Demos, que anem per als 11 exemplars. I després n'hi ha, a banda d'aixòs documents, llibres, no? Llibres ja més corals, més, que intenta ser més polièdrics en quant a una realitat concreta, i és la col·lecció Pensar el País Valencià. No? En aquest cas, este és el primer va ser sobre identitat valenciana, no? Que era un llibre en 6 capítols, també publicat per Affairs, i l'any passat es van proposar pues, fer uno d'economia, no? Perquè pensàvem i pensem pues, que cal... repensar, no, l'economia valenciana o aportar des d'esta visió valencianista de l'economia pues, molt arrelada al territori, que és en realitat el que ens preocupa, no, a la gent, al seu benestar, pues, una visió econòmica que creguem que el valencianisme pues, adicionalment careix d'això. No? Hi ha molts llibres sobre cultura, sobre llengua, sobre tradicions molt interessants i molt importants, evidentment, i considerem que una aportació econòmica era important. I quina excusa millor que el 40 aniversari de la publicació de la Via Valenciana d'Ernest Lluch, que, per tant, tot quadrava per a fer una repensar aquesta Via Valenciana i fer una aportació coral de 6 autors, en aquest cas pues, publicat per l'editorial Affairs, com la Via Valenciana d'Ernest Lluch, fa 40 anys, i, com bé has dit, pues això, incentivada i liderada des de la Fundació Nexe.
Molt bé, has tocat moltes coses, per la qual cosa anem a anar a Espaller, diguem. Com bé has dit, no és un llibre publicat per la Fundació Nexe o en col·laboració amb la Fundació Nexe. El primer llibre el publica coordinat per Vicent Flor, que era el director acadèmic de la Fundació.
Efectivament.
I ara, diguem que tu sí. Coordines un llibre, ara que tu entres també a ser, no?, el director acadèmic.
Sí, l'any passat, sí. Bé, Vicent pues, ha tingut noves responsabilitats, en aquest cas dirigint de l'Institució Alfons el Magnànim, va haver d'abandonar la direcció acadèmica, se me va proposar a mi continuar aquesta tasca, que jo crec que és una tasca destacable i sobre uns resultats molt interessants. I sí, en col·laboració amb l'editorial pues, Affairs, també hem publicat el llibre.
Uh-huh. Abans d'entrar en farina, no podríem a lo millor explicar un poquet, no, què és la Fundació Nexe i tot això, perquè a voltes no queda molt clar si és una altra marca del Tirant lo Blanc, si són coses separades o exactament o quina és la vostra missió social.
Són dues coses separades, però íntimament relacionades, no? El Tirant és el catalitzador, podríem dir, no? Quan es va complir el 20 aniversari de la Fundació de l'Associació Cívica Valenciana Tirant lo Blanc, dins del pla estratègic s'identificava la necessitat de generar un laboratori d'idees que des d'una òptica ampla, heterodoxa i, per això, com he dit, polièdrica, afrontara pues, els debats contemporanis des de l'òptica, com he dit, del valencianisme. No? Per això pues, calia un instrument nou i el Tirant, en aquest cas, va liderar la constitució de la Fundació Nexe. Aquesta constitució es va realitzar no només amb el tirat, sinó amb aportacions de més de 30 persones individuals que constitueixen el patronat. I, com he dit, a diferència de l'associació Este Castillo Blanc, que té un objectiu pues, més pues, cultural, tradicional, la Fundació és un laboratori d'idees, que en aquest cas pues, tenim tres laboratoris diferenciats, un que es dedica a economia i territori, que és el que impulsa aquest llibre, un segon d'identitat i cultura i un tercer de democràcia i participació. Són els tres vectors en el que vol incidir la Fundació Nexe en el debat d'idees. No? Jo crec que ho diu un poc un dels lemes de la Fundació, no? Que és valencianisme, prosperitat i democràcia. No? Són els tres eixos que constitueixen la nostra acció.
Uh-huh. Com bé has dit, no? Diguem que este llibre naix, entre cometes anem a dir l'excusa, són els 40 anys de publicació de La Via Valenciana, Ernest Lluch. Un dels objectius de la Fundació Nexe és, diguem, doncs, incidir, no? en el debat, a lo millor, en este cas no és un treball acadèmic o especialitzat, però uh-huh. Incidir en la podríem dir, en la literatura econòmica valencianista. Entre La Via Valenciana i este llibre s'ha publicat alguna cosa més o podem dir que estem parlant d'un desert?
No, clar que s'ha publicat moltes coses, s'ha treballat molt. Seria molt injust no reconèixer. Nosaltres posem eixe mirall de 40 anys de La Via Valenciana, però evidentment enmig hi ha hagut moltes coses, no? El que van fer en este cas Ernest Lluch o gent com Vicent Soler va ser situar a l'economia valenciana, és a dir, a la realitat econòmica local, com a objecte d'estudi. Això abans no passava. És a dir, nosaltres sempre diguem que l'economia valenciana, igual que altres aspectes de la societat valenciana, són invisibles. Invisibles inclús per a la nostra pròpia gent, no? Es pot estimar el que uno no coneix? Difícil, no? Per tant, el primer objectiu d'aquest llibre és donar visibilitat a el que és la realitat econòmica valenciana dels seus actors, empresaris, treballadors, institucions, etc. No? Què s'ha fet enmig? Bueno, enmig han fet molts treballs d'interès i de qualitat, però en els temps més recents, també per la evolució del sistema universitari d'investigadors valencians, les realitats locals no semblen interessants a l'hora de realitzar investigacions, publicacions, etc. No? És a dir, el que no siga publicar en revistes internacionals, en anglès, etc., pues, s'ha deixat de banda. En eixe camp hem vist una oportunitat, no del punt de vista d'investigació, sinó del punt de vista de divulgació. No? Volem tornar a posar en relleu la importància, en aquest cas, del context local, del context valencià dins de l'economia, i això sí que és una certa, entre cometes, novetat. No? En els últims anys, pues, poca cosa s'ha fet. No? I, per tant, des de la societat civil, des d'una òptica no investigadora, sinó més de divulgació, pues, volem continuar treballant en treballs que, com este, aporten a donar visibilitat, a estimar lo nostre, no perquè siga millor ni pitjor que altres llocs, sinó perquè el benestar de les nostres futures generacions depenen de generar riquesa. No? I per això volem visibilitzar-ho i incentivar allò que ens fa bé com a empresa i com a societat.
Uh-huh. Certament, vull dir, entre la publicació de La Via Valenciana i l'actualitat s'han publicat moltes coses, no? El propi Vicent Soler, que és el prologuista del llibre, necessita unes quantes obres, però també és veritat que, com bé has dit, sembla que allò més local ja no té interès a l'àmbit acadèmic, és a dir, sí que ens estem trobant, no?, cert abandó del que seria la macroeconomia, diguem, nostrada.
Sí. Forma part també un dels fenòmens de la globalització, no? Els debats globals, els rànquings, no? Vull dir, estem en una pivot universitat que està com a mínim un poc, no sé si la paraula és obsessionada, però sí que hi ha un viatge ahí molt, molt clar a temes globals, i en les revistes pues, internacionals o globals pues, a voltes és difícil, entre cometes, vendre pues que és interessant el que va passar en una empresa o en una comarca, en un clúster així concret. Tal volta debats més globals són més atractius des del punt de vista investigador. No ho veig mal, no em pareix incorrecte. El que sí que veig necessari o imprescindible és que, si això no es tracta des de l'acadèmia, pues existisquen iniciatives que, pues que no només posen en valor les nostres activitats i la nostra economia, sinó que, a més, li donen, com he dit, visibilitat, no? a lo que tenim i a lo que ens cal.
Potser n'hi ha també alguna altra intencionalitat, no? Per, vull dir, sembla un poquet naïf, no?, pensar que un dia s'alceu i digueu és que volem parlar sobre economia valenciana i fem un llibre. Uh-huh. Jo entenc que, lògicament, el context de, que se ve, no?, hi havia una crisi, també ha hagut un canvi de govern. Uh-huh. Jo crec que n'hi ha molt més background, no?, que explica l'aparició del llibre.
Evidentment, no? De dir, qualsevol laboratori d'idees, i en això la Fundació no és diferent, el que pretén és influir en el debat social, no? A través, en este cas, de publicacions, o com fem jornades, congressos, tenim molts mecanismes per incidir en aquest debat i fer-lo visible, no? Evidentment, el moment econòmic és oportú, de després pràcticament de 10 anys de crisi econòmica en què n'hi ha, pues, una certa recuperació, però és una recuperació feble, no?, i en greus problemes, i veiem una oportunitat no només per la data del 40 aniversari, sinó perquè cal repensar la manera en què fem les coses. La crisi ha emmascarat les febleses de la nostra economia durant les últimes dècades, però tenim reptes que estan presents ara i que estan presents fa 15 anys. No? Per tant, pensant que el moment era bo no només per a tornar a situar el debat en unes coordenades més a futur, sinó també per a, donat que el context social i polític havia canviat, pues, fer una aportació que poguera aportar al debat.
Mm-hmm. Per...
No som una editorial. La pretensió de la Fundació no és editar llibres per editar llibres, no? És incentivar el debat d'idees i aportar, incluir.
La rebuda del llibre ha estat l'esperada? Podria haver sigut millor? Haver sigut pitjor? O...
Bueno, estem parlant de llibres, no? Saps? Lamentablement, pues, l'índex de lectura o de... Pues, no és, en la societat valenciana en general no és espectacular, però el llibre és una excusa. O sigui, puc dir-te que he perdut el número de presentacions que hem fet al llarg del país. Fem moltes, i la rebuda ha sigut molt positiva. No sé exactament les xifres de vendes de centenars de llibres que s'han venut, però allò més important, que és el debat, està present, i hem rebut un feedback molt interessant des d'actors molt diferents, empresaris, treballadors, institucions, cambres de comerç, organitzacions empresarials. És a dir, per a mi, pues, ha sigut, no recordo, fa apenes, no arriba un any, no, la presentació del llibre, la extinta ja Cierval, no, que és l'organització d'empresaris valencians, en el seu president, José Vicente González, en el conseller Vicent Soler, en el conseller Rafa Climent. És a dir, en aquest sentit, puc dir-te que no només en la presentació que vas fer a València, sinó després en les presentacions que s'han fet a Gandia, a Ontinyent, a Benicarló, a Castelló, a Alcoi, la rebuda ha sigut positiva, i sobretot ha facilitat un debat molt enriquidor, no? I això és el motiu principal del llibre.
Mm-hmm. Podem dir, no, que els valencianistes poden fer un llibre i que el públic vagi més enllà de la filologia o de...
Absolutament, jo això sempre ho he cregut, no? El valencianisme és un fenomen transversal, complex, i per tant que té aportacions heterogènies i diverses, no? I per supost calen. El llibre no pretén ser cap tipus de Bíblia, pretén ser una aportació, i n'hi haurà més i millors aportacions. La qüestió és incentivar, no? És a dir, situar en el mapa que l'economia valenciana existeix, que té necessitats singulars, i que per a generar benestar en aquesta terra i en la seva gent hem d'incentivar aquestes fortaleses, no? Crec que n'hi ha exemples concrets, vull dir, que també responen al moment que de fer referència social, no? És a dir, referències, iniciatives com, per exemple, la de l'Associació Valenciana d'Empresaris en el tema del Buit Corredor, no? És a dir, com els valencians també hem demostrat que quan fem una lectura del que ens cal com a societat, de les nostres prioritats, i anem tots a una, es poden aconseguir coses, no? Crec que, pues, el recent postulament del ministre de Foment canviant la política un poc del ministeri, almenys manifestant-la, ja veurem els pressupostos de l'Estat, no? Que es puga, pues, activar una segona plataforma. Això al final està molt bé com a iniciativa, però a més això estalviarà molts costos logístics a les nostres empreses, generarà un menor impacte en termes ambientals, i per tant viurem millor nosaltres i els nostres fills.
Mm-hmm. Molt bé, anem ja, ara sí que sí, a parlar d'economia. Començarem un poc per la Via Valenciana, el 1977. Diguem que és un poc, no, com aquell llibre, és la diferència entre la història i la prehistòria de lo que serien els estudis de l'economia referits al País Valencià. Quin era el diagnòstic que feia Lluc?
Bé, el Lluc feia un diagnòstic, sobretot en contrast un poc en les tesis, el plantejament econòmic de Joan Fuster en Nosaltres Valencians era un plantejament crític, no? És a dir, Fuster parlava d'una ciutat agrària, o més bé agrarista, i Lluc el que posa palès és que l'economia valenciana existia i que tenia una presència industrial més complexa de la que, en aquest cas, Fuster manifestava, no? Era un plantejament més modern, més econòmic, més economicista, perquè clar, ningú sabem de tots, jo tampoc, i Fuster tampoc, no? Vull dir, no era economista. Com en... Per tant, jo crec que has dit bé, no? Com bé has dit, ixe llibre marca la diferència entre la prehistòria, no? Iniciatives dels anys 30, Ignacio Villalonga, etc., i la modernitat, no? La instauració en València de la primera facultat d'economia.
66, crec.
Efectivament, és coetània pràcticament. Implica l'existència en València, el començament, el germen d'una escola, no? D'economia. I en este cas, no només Ernest Lluc, sinó el seu pues, grup de persones, d'investigadors, pues, fan possible que per primera volta aquesta economia valenciana puga visualitzar-se. No? I el nom és molt acertat perquè al final diu la via valenciana. Què és la via valenciana? Pues la via valenciana és la forma en què tradicionalment les nostres empreses han generat riquesa i han generat benestar, no? Que és una via singular, diferent a la d'altres racons de l'Estat o d'Europa, no? Molt basada en activitats tradicionals de baix valor afegit, però que aprofita aquestes economies de xarxa, de clústers, no? De districtes industrials, molt bé per a poder competir, no? Una economia oberta a l'exterior en un grau significatiu, i aquesta via té unes fortaleses que ella assenyala i que han permès pues, el desenvolupament posterior del model econòmic valencià.
Mm-hmm. Per fer-ho ràpid, no diguem que aquesta via valenciana tradicional havia estat d'una banda una agricultura d'exportació, no de subsistència, mm-hmm. i d'altra banda aquesta artesania que se va, diguem, actualitzant en el temps, se converteix en indústria. Estem parlant de xicotetes empreses, se creen xicotets clústers industrials en diferents localitats, Sabata, Joguet, La Rajola, vull dir, les tenim totes molt localitzades mentalment, i això és, diguem, el que se va competint. En aquesta època de, fins i tot, preintegració europea, se competia bàsicament per preus.
Sí, bueno, i després, no? És a dir, pensa també que els 60 representen la dècada de revolució industrial en la majoria del territori valencià, no? Excepte casos molt concrets, com pot ser pues, el tèxtil en Alcoià, Sagunt, que és molt anterior, i algunes altres activitats, evident, com has dit, la Sabata, etc. La industrialització al llarg del territori valencià ocorreix en els 60, no? De manera intensiva, no? Per tant, sí, aquestes activitats bàsicament han competit tradicionalment via preu. També teníem una moneda, la peseta, no? Vull dir que permetia pues, devaluacions, un altre tipus de política. I això ha sigut en els 60, però també en els 70, inclús en els 80. Hi ha hagut successives crisis que han reorientat aquests sectors tradicionals, però s'ha seguit competint tradicionalment via preu. Quan això comença a ser insostenible? Pues comença a ser insostenible quan la globalització i la liberalització global dels mercats, pues els acords de liberalització del comerç mundial, fan que n'hi hagi altres àrees del planeta on ens resulta impossible competir via preu, no? Si observem el que era el sector tèxtil o Sabata o altres fa 20 anys, el pes que tenen ara, la davallada ha sigut molt, molt, molt significativa, no? I aquest model, diguem-ho, no s'ha acabat.
Uh-huh. I aquest model s'ha acabat i diguem que en el moment en què ja començava a acabar-se, que era l'època dels 2000, vindria, això no apareix en cap llibre, però lògicament ho sabem tots, vindria un nou model valencià que se va ser el de, diguem, la construcció i la d'incidir en indústries de baix nivell, de baix valor afegit.
Sí, bueno, no sé si és una opció que prenem individualment. Jo crec que hi entren altres factors més a nivell estatal, no? Com la llei del sol, no? Clar, resulta molt golós, no? I com dia enmascara molt les nostres debilitats, pues una expansió de la construcció i també del turisme, com que empleen molta mà d'obra, no necessàriament de molta qualificació en gran mesura, i de, com has dit, de baix valor afegit, no? Són activitats que generen molt de volum, però baix valor afegit, no? Això enmascara ixe fi del model, bàsicament industrial, de principis d'este segle, I ens ha dut a la situació, clar, la situació actual, no?, de la crisi profunda d'estos últims, d'esta última dècada, pràcticament.
I així és, diguem, on ja apareix esta nova via per a l'empresa valenciana. Per a començar, una pregunta així un poc d'àmbit acadèmic. Em dona la impressió, no?, que el llibre de Lluc era un poc més macroeconòmic que no este, que sí que vol centrar-se molt. Sembla que el públic que es busca primàriament siga precisament els empresaris.
A veure, hi ha una òptica, això ja és el millor filar un poc prim, però per als que no coneguen un poc a nivell ja de matèria, no? És a dir, el llibre de Lluc és un llibre d'economia, d'economistes, no? D'economia aplicada, podríem dir, no? Pues amb això, la macro, no? Pel tall dels autors, el perfil dels autors que han participat en aquest llibre, som d'empresa. O sigui, nosaltres no som de macroeconomia, som de finances, comptabilitat, organització d'empreses, no? Direcció d'empreses. És a dir, el perfil de la gent que ha participat en aquest llibre és un perfil lligat a l'empresa, no? I per tant, pues, això és l'orientació que li hem donat, no? Buscant el diàleg, no?, en empreses, en treballadors, en els actors que fan possible l'activitat quotidiana porta a porta. No hem anat a les grans magnituds, excepte en alguns casos, no?, per a il·lustrar, pues, xifres d'exportacions, importacions o volums, sí, però este és un llibre que té una orientació no de macroeconomia o d'economia aplicada, sinó una orientació empresarial.
Mm-hmm. Podríem dir, no?, que el fet que el coordinador vinga del Poli i no de l'Estudi General també influeix? O...
Segur. No? Clar, ahí cada un tenim els nostres defectes, jo tinc molts, però clar, jo vaig entrar a la universitat amb 18 anys a la Politècnica i pues, així m'he quedat. Vull dir que sí, la Politècnica té una orientació molt pràctica, molt orientada al problema, a la solució, i evidentment això suposa que moldeja els nostres pensaments i la nostra forma d'analitzar els problemes. És un llibre complementari, és a dir, no substitut ni continuació de la via valenciana de Lluc, perquè ja dic, l'orientació és distinta, el públic al que s'orienta talvolta siga distint, i per això són complementaris. Així que vull fer un homenatge. Jo crec que el títol no pretén ser una continuació d'aquest llibre, ni molt menys, no crec que no estem capacitats, però sí que vol ser un homenatge, un reconeixement a Lluc, a Soler i a tota la gent que ha fet de la nostra economia un tema d'interès i d'estudi. Això crec que hem d'estar agraïts per sempre.
Soler, precisament, que diguem, és el prologuista de
és el prologuista, i Rafa Climent és el fa l'epíleg, no? Ahí també és un luxe, pues, en este cas, dirigir-nos tant al conseller d'Economia, Rafael Climent, no?, com al conseller d'Hisenda, Vicent Soler, i que els dos accepten participar en el llibre, però no t'ha sigut un goig i, evidentment, pues, una gran satisfacció, perquè el que dius, com ha sigut acollit el llibre? Pues molt bé, no?, quan les dues persones que estan al front de l'economia, bàsicament l'economia és Rafa Climent i de la Hisenda, no?, en aquest cas Vicent Soler, estan compromesos en una iniciativa com aquesta, pues, per a nosaltres és una satisfacció molt gran.
Mm-hmm. Anem a analitzar-nos per un poc el llibre. El llibre consta de dues parts. No són dues parts clarament separades, però sí que estan les dues parts. Una més centrada en el que serien els reptes de l'empresa, crec que s'ha volgut batejar, en aquest cas sí que és micro.
Sí.
I l'altra banda tenim el paper del sector públic. Este ja va més dirigit, potser, a l'economia aplicada o...
Els governants. Mm-hmm.
Anem a llegir, no?, tots els capítols que podem trobar. Un signat per Isidre Marc, que parla sobre la innovació. El segon del bloc d'empresa, el signa Fidel León, i parla de fluxos comercials i d'inversió també. I finalment tanques tu amb diguem, una sèrie de reflexions sobre l'empresa responsable. Lògicament sobre aquest tema parlarem més, ja que aprofitant que te tenim així. I de l'altra banda tenim a Cucarella i a Soler parlant de mercat laboral, és, no?
Sí.
De mercat laboral.
Capital humà, sí.
Rafa Beneito sobre el sector financer, òbviament és el seu tema, i tanca un geògraf com Boira parlant de la relació històrica que hem tingut amb el territori. Per aquesta selecció de gent és la que teníem, és la millor que n'hi ha, sí, és un poc de tot?
Bé, el disseny respon a dues preguntes. N'hi ha més temes, n'hi hauríem més temes, no? Per exemple, pues, la indústria, no? Hi ha més temes. Però, bàsicament, el disseny respon a dues preguntes. La primera pregunta és, què li demanaríem als nostres empresaris i empresàries com a responsabilitat per a possibilitar aquest canvi de model productiu? I en aquesta pregunta intuïm tres respostes. Pues els demanem més compromís a la innovació, una major obertura als mercats exteriors, és a dir, més, una major internacionalització, i en tercer lloc, no tornar a caure en els vicis del passat, més responsabilitat en la presa de decisions i en les coses que fan. No? Aquestes tres són senzilles, no? Innovar més, internacionalitzar-se més, ser responsables. I en aquestes respostes van dir, pues, tres capítols, i ahir pues, segurament poden haver persones, no són ni els millors, ni tal volta... n'hi ha més opcions de persones, igual que de temes, com he dit, no voldria pues, afegir-se més gestos i més guapos, no? M'explica, crec que no és, evidentment, n'hi ha més aportacions que crec que seran necessàries i en aquest camí la Fundació Nexe pues, està compromesa a facilitar-les, però sí que són tres persones, o almenys els meus companys, d'un perfil netament sabedor del tema, no? És a dir, en aquest cas, Isidre Marc és catedràtic de Direcció d'Empreses de la Universitat de València i el dels seus agents d'investigació està tant l'emprendiment de base tecnològica com, en aquest cas, la gestió de la innovació. Per tant, és un perfil molt, molt adequat per a parlar de com haurien de ser les polítiques empresarials, no? Des del punt de vista de la innovació i l'emprendiment. La segona pregunta, que era internacional, la segona resposta, perdó, que era internacionalitzar-se, en este cas el professor Fidel León, també professor titular del Departament de Direcció d'Empreses de la Universitat de València, és un dels màxims especialistes en internacionalització de l'empresa a nivell valencià, no? Per tant, una persona idònia també, no? I bé, en tercer lloc, clar, al ser el coordinador no puc justificar més que de què voldria parlar jo. Pues, un dels temes d'investigació que he desenvolupat al llarg dels anys ha sigut el tema de l'ètica, el tema de la responsabilitat social com a intangible en l'acció empresarial. Jo no veig que n'hi hagi un conflicte. Economia i ètica no és que siguin dos termes separats. Les bones decisions, les decisions correctes sempre tenen un benefici econòmic, no? Per tant, volia parlar d'això, de com els escàndols de corrupció, la màcula de corrupció que tenen les nostres institucions i les nostres empreses és minoritària, no és general, i a més que tenim també exemples d'empreses que fan les coses bé, fan lo correcte i són rendibles. I en el capítol pues, posen molts exemples d'empreses que fan les coses bé i que són rendibles. I per tant, cal posar en valor la responsabilitat, les coses ben fetes, com a base de l'eficiència empresarial. No? I això, segur, el disseny o les persones que han estat al càrrec de la primera part. Què demanem als empresaris? Innovar més, obrir més mercats, ser responsables. I com bé has dit, la segona part, la pregunta no la dirigim als empresaris, la dirigim a l'administració. Què poden fer els nostres governants per recolzar aquest procés de canvi de model productiu, que no sé el que serà, però el que personalment pense és que el nou model productiu creixerà de les cendres, no?, del model anterior, com ha passat sempre en l'empresa valenciana. No? Hem anat revolucionant-nos sobre les nostres fortaleses. No? Per tant, l'administració, pensem que el que podia fer bàsicament són tres coses. Són més, no? Però bàsicament tres. La primera és tenim el problema tradicional de l'economia valenciana en les últimes dècades, és un problema de productivitat. Com podem ser més productius en l'economia del coneixement? Les persones som la clau, les persones, el nostre coneixement, les nostres capacitats, és el que pot canviar, no?, el model. Per tant, ahir a Vicent Cucarella, tècnic de l'IBI, l'Institut Valencià d'Investigació Econòmica, i actual síndic de comptes, junt al seu company Àngel Soler, han sigut responsables de desenvolupar el diagnòstic sobre el capital humà valencià. No? I, per tant, ja dic, crec que són dues persones de trajectòria inequívoca per a poder fer aquest estudi en molta qualitat. I ha sigut un capítol molt interessant. Per tant, la primera qüestió és recolzar una major capacitació del capital humà. La segona qüestió, la gasolina de les nostres empreses, i més una economia tan bancaritzada com és la valenciana, és el sistema financer. En altres parts de l'Estat no ha passat igual, però així Bancaixa, la CAM, el Banc de València, inclús Rural Caixa, formen part de la història, o no existeixen o estan englobades en grups que tenen centres de decisió a Madrid, a Barcelona,
fins i tot
a Almeria, com el cas de Rural Caixa. Per tant, ahí tenim un problema molt greu. problema molt greu de que la presa de decisions del finançament de les nostres, del coneixement de la nostra realitat s'ha allunyat, no, del nostre empresariat, i per tant hem de reconstituir d'alguna manera el nostre sistema financer. Ahí, en este cas, Rafael Beneito, cap de gestió de riscos de Caixa Ontinyent, que és l'única caixa estalvi que ens queda, i un especialista en anàlisi financer, pues fa un repàs de lo que ha sigut la crisi en termes de reestructuració del sistema financer i fa una proposta, que és el que a nosaltres sempre preocupa. O sigui, criticar, diagnosticar, i això està bé, és necessari, és imprescindible, però el que hem reclamat a tots els autors són propostes. I fa una proposta de com podia reorganitzar-se el sistema financer, com l'administració podia recolzar la creació de banca pública i de, pues, una certa coordinació entre la banca pública i el que queda del nostre sistema financer valencià, que bàsicament és Caixa Popular, Caja Central d'Orihuela i Caixa Ontinyent, i després un seguit de xicotetes cooperatives de crèdit, com les dic de memòria, pues, Caixa Vinaròs, Caixa Benicarló, Vall d'Uixó, Almassora, xicotetes entitats, bàsicament en la província de Castelló, que la majoria, i com s'ha d'organitzar per estar a prop, al costat de l'empresari valencià, facilitant el crèdit que necessita imprescindiblement per a poder fer aquest repte, que és el canvi de model. I la tercera i última pregunta que pot fer l'administració, pues és... ahir hem tingut una òptica no economicista, sinó geogràfica, no? Geoestratègica, no? De dir, bueno, el plantejament del llibre és heterodox, i hem pensat ahir que Josep Vicent Boira podia fer, el professor de Geografia Humana de la Universitat de València i també actualment el secretari autonòmic d'Infraestructures a la Conselleria, que podia fer una aportació molt significativa sobre el diàleg entre economia i territori. Reptes com el corredor mediterrani no sols són una qüestió d'infraestructures o de geografia, és una qüestió de competitivitat. En la mesura en què tinguem infraestructures que puguen recolzar l'acció dels nostres empresaris, el que he dit abans d'internacionalitzar-se, innovar, serà més fàcil. Si no tenim connexions que ens permeten un ràpid accés als mercats o al coneixement d'allà on estiga, és més dificultós. Per tant,
quedem directament aïllats.
Per això, i més en una economia globalitzada, pues això, l'article de Josep Vicent parla de les ciutats alfa, beta, en funció de la seva escala, del seu accés, no, al món global. I València no està entre les primeres. Podem tenir un aeroport secundari, l'aeroport d'Alacant en aquest cas és un millor aeroport i té més connectivitat, però en això n'hi ha que demanar a l'administració que aporte el seu gra de sorra i que permeta, pues això, accés ràpid als mercats i al coneixement. I això és un poc el disseny del llibre i la justificació. Poden haver més temes? Segur, com he dit, n'hi ha més temes importants, com pot ser el tema de la reindustrialització i altres. N'hi ha persones que podrien fer aportacions valoses? Moltes. Així, no, són una aportació honesta, crec, de persones que, pues, han cregut convenients per a fer-ho, però evidentment hi hauran... Ara mateix, per exemple, estem llançant, vos convide, aprofite per a convidar-vos a participar, no? L'últim demos, que és molt, molt interessant, sobre política industrial de clúster, no? Sobre la proposta de clusterització, no? de l'economia valenciana, que ha fet el catedràtic de la Jaume I, Xavier Molina. Ja tenim un Verkami, no? De crowdfunding, estem fent-lo en l'última setmana, i que jo crec que va ser una aposta molt, molt interessant per a dotar d'un tema que no està en el llibre, que és d'una visió industrial de clústers, de com es pot guanyar competitivitat a partir d'ahir. No? Per tant, no estan tots els que són, però les aportacions crec que tenen la qualitat no suficient, sinó una qualitat contrastada per a poder incitar el debat, que és el que volem.
Uh-huh. Bé, el Verkami ja haurà acabat per a quan emetem l'entrevista, però com que els quaderns de mos, diguem, es distribuïu, no? A llibreries, sí. Es distribueixen pel canal habitual.
I en PDF també, són gratuïts també en PDF. Perquè l'objectiu de la Fundació és generar debat, no som una editorial, com he dit.
Uh-huh. Aleshores, n'hi haurà debat sobre els districtes industrials valencians i seré un agent com a mínim en el camp de les idees. Molt bé, doncs anem al contingut del llibre, aprofitant que tenim així, lògicament, no només anem a preguntar-te sobre el teu llibre, anem a preguntar-te sobre el teu capítol. La primera cosa per la qual destaca no és que pot ser, has posat el títol més original de tots.
El meu?
Sí.
Bueno, és possible, o segur. Ja saps que això és una deformació professional, no? Quan enviem articles a revistes, això molt sesudes que es diu, no? Pues sempre has de captar l'atenció, no? Entonces he intentat pues fer un títol que fora... que captarà l'atenció. No sé si ho he aconseguit a fortuna de manera adequada o no, però això és el que pretenia, no? És a dir, captar l'atenció en el sentit parafrasejant, no? Pues aquella cita de la campanya americana de Clinton, no? Is the economy stupid, no? Pues fer la referència que quan parlen d'economia parlen també d'ètica, de fer les coses bé. No són separables. I qui no ho entenga és estúpid.
Què és l'ètica, doncs, en els negocis?
Bueno, jo crec que d'una manera molt senzilla, és a dir, és fer allò correcte, no? Tot el món crec que té un concepte del que està bé i el que està mal, no? Crec que... I quan parlem d'ètica empresarial, no només es tracta de fer el que està bé, sinó és que el que està bé està demostrat que és més rendible, és més eficient, no? Crec que ahí pues, comença el capítol en l'anècdota que comença el llibre d'Adela Cortina, no? Que té l'ètica de filosofia moral, no? L'ètica molt, molt prestigiosa i que tenim a València, no, no està en altres llocs, està a València. No? I parla del Tribunal de les Aigües, no? És a dir, parla de com els valencians des de fa mil anys han sigut capaços d'organitzar un recurs econòmic d'una importància vital per a la nostra economia, com és l'aigua, d'una manera correcta, moralment, i gestionar els conflictes al mínim, no? Quantes persones es necessita al Tribunal de les Aigües cada dijous a la porta de la catedral i no han anat? Ninguna. Quants acords del Tribunal de les Aigües no s'han portat endavant? Cap. És a dir, els valencians han demostrat que som una societat madura i que sap fer lo correcte quan parla de coses importants també, no? És a dir, no tot són casos de corrupció, no tot són històries fosques, no? Tenim històries empresarials d'èxit i moltes d'elles es basen en fer les coses bé. I en el llibre pues, intento parlar d'això.
Tot això és un poc això de l'economia del bé comú, o és una cosa diferent, o simplement estem gastant noms diferents per parlar de la mateixa cosa?
Bueno, jo crec que de lo que jo intento parlar ja parlava Aristòtil fa 2.000 anys. Vull dir, no sé si és el bé comú, la responsabilitat social... Tampoc crec que sigui important. El que està darrere de tot, independentment de que les aproximacions siguin conceptualment un poc diferent, és que fer les coses bé té premi i que des de molt antic no es pot deslliurar, no es pot desvincular el que és l'economia de lo que és l'ètica. El que està bé és correcte i s'ha de fer, no és separable de lo que és la decisió econòmica que pren un empresari. Vull deslligar-ho, el que ens du és a les conseqüències que hem tingut en l'última crisi, no? És a dir, pensar que els comportaments empresarials no tenen per què ser ètics, pues benvinguts a 2008, no? És a dir, al crash, no? Hi ha la crisi més profunda del sistema econòmic actual en l'últim segle, no? No. Això té una ideologia darrere, una ideologia, en aquest cas, perversa, i que les conseqüències pues, ja les hem vistes, no? Un impacte social bestial i que des del punt de vista econòmic afecta el consum, afecta a l'ocupació, és a dir, no és neutre l'efecte que tenen les decisions no ètiques o immorals sobre el sistema econòmic. Falta de credibilitat, no? I què és la prima de risc, sinó pues, un sobrecost que el cobra, en aquest cas, un inversor perquè no es fia de tu. No, la confiança té un valor econòmic, per tant, no es pot deslliurar dels aspectes ètics i morals dels aspectes econòmics. Tot està en el mateix context.
Sé que el llibre cita és un article, no?, de The Economist, que fa l'article aquell de, crec que és l'any 2013, que va enmarcar aquell terme de capitalisme d'amiguets, no?, sí. Que també s'escau al país, al conjunt de l'estat espanyol, podríem dir, o fins i tot del sud d'Europa. Realment tot això que dius de que el comportament ètic al final, a la llarga, sempre és millor, s'acompleix perquè al cap i a la fi hem patit la crisi, una crisi que sí que és veritat que podria estar causada per totes aquestes... esta manca d'ètica i que alhora ha tingut unes conseqüències ben visibles per als ciutadans, però és veritat que aquells qui potser tenien la responsabilitat de fer-ho bé, no ho varen fer bé i en principi tampoc no els ha passat res.
Són dos temes diferents, no? És a dir, allò del capitalisme d'amiguets, no? Del crony capitalisme, no? Que parlava The Economist, té una lògica empresarial que tot el món pot entendre, no? És a dir, si una empresa paga un soborn a, en aquest cas, a una altra o a l'administració, què és el que espera?
Rebre alguna cosa.
Rebre alguna cosa, per tant, guanyar diners. Evidentment, això vol dir que aquesta oferta no va ser la millor en termes d'econòmics i, per tant, va imputar-se un sobrecost a aquest preu final. Si l'administració, per tant, paga per un servei un cost superior al raonable perquè hi ha un soborn implícit, al final la societat, en via preus o via taxes o via prestació de servicis, va veure's afectada. No? Per tant, vull dir, la relació entre males decisions i costos socials és directa. A més, des del punt de vista econòmic, vull dir, des del punt de vista econòmic, allò que el diuen en primer de carrera, no? És a dir, l'eficiència. Si una empresa que no és eficient perquè no ho necessita, sinó que actua a través de soborns o altres males pràctiques, aconsegueix els contractes, què ocorreix en les empreses que sí que són eficients? Que són expulsades del mercat, perquè si una empresa és eficient però no aconsegueix els contractes, sinó la que és ineficient, es expulsa. I, per tant, al final el mercat està composat per empreses ineficients, que a llarg termini, què acabarà passant en elles?
Que en el moment en què no tinguin, en aquest cas, la gent que fa de proteccionisme, que seria...
Per tant, vull dir, la dinàmica, és, des del punt de vista econòmic, és perversa, ja dic, per primera carrera. L'economia es tracta del generar benestar, l'equilibri, quan hi ha competència perfecta, això que ens expliquen en primer, no?, en microeconomia, la competència perfecta, que és una cosa que talvolta no existisca, però l'economia, quan hi ha molts actors en el mercat operant en condicions d'igualtat, no oligopolis o monopolis com estem patint, els preus tendeixen a baixar, no? El mercat és més eficient. Quan hi ha soborns i tot això, i males pràctiques, no es busca l'equilibri a l'eficiència, el que s'aconsegueix és un altre equilibri que està molt lluny d'este, no? Per tant, des del punt de vista de teoria econòmica, una persona que fora liberal, profundament liberal, hauria d'estar absolutament en contra d'aquestes pràctiques perquè no només fan que el sistema econòmic assumisca més costos, sinó, a més, fan que és bons, que les empreses eficients, que són, siguin expulsades del mercat i només sobrevisquen, en aquest cas, els roïns. Des del punt de vista de teoria econòmica pura i dura, això és pervers. Altra cosa és la qüestió legal, és a dir, les conseqüències, que d'això també es parla en el llibre, no? Què passa quan els incentius a unes males pràctiques són molt elevats? És a dir, tu soborns o altres males pràctiques i aconsegueixes un gran rendiment, però els costos o els càstigs són molt reduïts o poc probables.
Que la gent s'atira.
Incentives. Mm-hmm. Què passa en altres països, com pot ser, en aquest cas, molt més o més... més desenvolupats i més conscients de l'impacte econòmic en el sistema de les males pràctiques ètiques, com pot ser als Estats Units o pot ser a Alemanya. Quan una empresa se la pilla com Volkswagen, per exemple, o altres, en males pràctiques o que menteixen, els efectes jurídics són immediats o ràpids i importants. Per tant, estàs desincentivant, en aquest cas, les males pràctiques. Quin és el problema així? Pues que la justícia és lenta, i quan la justícia és lenta, pues no és justícia, que diuen, no? Per tant, des del punt de vista de sistema econòmic, tenim una imperiosa necessitat de que el nostre model de justícia s'assembli a d'altres països més desenvolupats. És a dir, que, primer, la legislació desincentive aquestes males pràctiques, és a dir, que siga costós i que siga ràpid actuar contra les persones i organitzacions que fan les coses mal, i mentre no estiga això clar, estarem incentivant, perquè els beneficis són gegantescos. No? És a dir, si jo tinc uns incentius a males pràctiques, però no tinc cap càstig, evidentment, pues, moltes persones cauran en aquestes males pràctiques.
Mm-hmm. Per posar així unes xifres, no, al llibre que us cite, és que se calcula que el cost de la corrupció en el cas del País Valencià està entre els 1.000 i els 5.000 milions d'euros, que vindria a ser, no? Crec que per a comparar amb el que és el cas del pressupost de la Generalitat Valenciana, que són de 100.000 milions...
És la tercera part, sí. Depèn de les estimacions, de la forma... Però sí, és el cost de la corrupció, després també tenim el que és l'economia submergida, que també és important en algunes zones, és especialment rellevant. Ara que estem parlant de pressupostos generals de l'Estat, impostos, els impostos així són alts, no? Els marginals, els percentatges que apliquem no són baixos. El problema no són els percentatges. El problema és qui paga, no? És a dir, així tenim un volum d'activitat econòmica que no reflexa la recaptació fiscal, no? Després, i per tant, evidentment, si la recaptació fora major, la pressió podria ser menor.
En el cas del conjunt de l'Estat, crec que també les estimacions és que la corrupció costa com entre un 1 i un 5% del PIB.
Si estem parlant de xifres, en aquest cas, paregudes, i al final ahí tenim un problema. Tenim un problema que està relacionat amb el que el dia de la justícia i els incentius a defraudar. Si la justícia fos ràpida i les mesures, en aquest cas, contra els defraudadors, foren no sols ràpides, sinó, a més, rellevants, desincentivaries comportaments immorals.
Més enllà d'aquest cost que ja hem parlat, no, al nivell de el que seria poca eficiència del sector públic, quin cost té per a l'empresa la corrupció?
Són immediats, és a dir, tot això al final és una qüestió de recaptació. No? Per tant, si... també és veritat que la corrupció o altres parts... no tenim un problema del punt de vista de la Generalitat d'infrafinançament. Això és, podem dir, la mare del corder, no? És a dir... tenim un finançament dels nostres servicis, els valencians gastem per baix de la mitjana espanyola en els servicis públics que donem, però és que el finançament és molt inferior, en el qual hem d'endeutar-nos per a poder proveir d'uns servicis pitjors que en altres parts de l'Estat, no? Per tant, això és la clau angular de tot, no? Jo crec que la societat valenciana sí que no un consens ample sobre reclamar a l'administració central un finançament just. Llevat d'això, un problema ja de segon ordre serà, evidentment, això, la corrupció i el frau. La corrupció i el frau lleva recursos a l'acció de la nostra administració, que podria traduir-se en més infraestructures, en inversions en infraestructures, inversions en, per exemple, en el que parlem de capital humà, capacitació, beques, en tot això ho redueix. Però ja dic que és un factor de segon ordre. El primer és el finançament.
Encara i així, tot el que tenim de... Vaja, vull dir, no se dedica un capítol a l'ètica per a que després tot siga reduir-se al tema del finançament. N'hi ha un cost de tot això.
Però el plantejament un poc del capítol sobre l'ètica és més incidir en que fer les coses bé te premi. És a dir, fer les coses... I hi ha diversos exemples, no? Fer les coses... bé, genera confiança, com he dit abans, confiança en els teus proveïdors, en els teus clients. Això permet tenir unes relacions, en aquest cas, facturar més, permet generar marca, que és un intangible important, des del punt de vista ambiental permet reduir costos, és a dir, fer les coses bé pot augmentar l'eficiència, pot augmentar la rentabilitat i pot augmentar, en aquest cas, aquests intangibles que en l'economia del coneixement valen diners, encara que no estiguin els balanços. Més que no el tema de l'ètica en la corrupció. O sigui, la corrupció és, podem dir, un fet...
És l'impost, diguem, que...
L'impost i un poc la imatge que es queda de la falta d'ètica de les decisions, els escàndols, no? Els escàndols és allò que el crida l'atenció, però el capítol no vol emprar-ho com a foto de l'empresa valenciana que no volem, i recordo alguna foto que he utilitzat però no és l'objectiu és il·lustrar bones pràctiques d'empreses valencianes que tenen una política respecte als seus treballadors responsable i aconsegueixen millores de productivitat, com per exemple pot ser el cas de Consum, no? Consum parla en les seues memòries de que augmenten la productivitat de manera sostinguda durant els últims anys un 10% i que eixa millora de la productivitat, que és, com he dit, el gran repte que tenim totes les empreses, està derivada directament de la política de personal que ells tenen. Per tant, aquesta idea és la que jo vull, i n'hi ha més exemples, no? Transmetre. Fer-ho bé, fer les coses bé, augmenta la productivitat.
Mm-hmm. Estem parlant d'una visió més moderna de la gestió d'empreses. L'objectiu ja no és maximitzar beneficis, sinó maximitzar el valor de l'empresa. Mm-hmm. I el valor de l'empresa se maximitza quan tots els agents, diguem, estan contents.
Clar, és una visió, com dius, més moderna i també més real. És a dir, l'empresa té com a objectiu guanyar diners? Sí, però no és l'únic objectiu. N'hi ha més objectius, és més complex. Evidentment, si una empresa no guanya diners, desapareix. El que vol dir que el benefici no és la mesura de l'èxit, el benefici és la garantia de la sostenibilitat d'eixa feina, no? És a dir, una empresa és una empresa familiar. Una empresa familiar, quan té que jubila el propietari o la propietària, aquí nomena com a successor?
Generalment el fill.
O la filla, no? És a dir, i és la persona, per volta, més capacitada per a dirigir eixa empresa?
Qui ho sap?
Perquè pot ser que sí, pot ser que no. Jo presumiria que en la major part de les ocasions n'hi ha alguna persona en l'empresa amb molts més anys d'experiència que podria fer-ho millor. Però és que l'objectiu de l'empresa familiar no és únicament generar o maximitzar el benefici. És un mitjà de vida per a la família, no? Per tant, és una forma... En això el que vull dir és que l'únic objectiu de l'empresa no és generar benefici. És un mitjà de vida per a tu, per als teus treballadors, inclús per a la societat en conjunt. Quan una empresa, des de la perspectiva moderna, generarà més benefici i qual serà més sostenible? Quan en el seu entorn, el que siga, genera una relació de confiança i de valor compartit. Quan els consumidors, els clients, els proveïdors perceben que aquesta empresa no només guanya diners, que està molt bé que guanya diners, sinó que, a més, genera benestar per a tots, això és el que es percep com a mesura d'èxit. I crec que tenim diversos exemples, no?
Un exemple seria, no, que pot ser reduir en contaminació no és una cosa que de valor ecològic, sinó simplement té un benefici econòmic, en el sentit de que si estàs malbaratant menys recursos, uh-huh, estàs estalviant.
Clar, això és una qüestió de pura ecoeficiència, no? És a dir, si estalvies energia i estalvies recursos, el marge per producte va augmentar i tu vas a guanyar més. La teva empresa va a guanyar més, és pura lògica economicista, no cal que ser responsable del punt de vista ambiental, però també és veritat que una empresa que contamini i que ho faça mal va tindre una repercussió sobre el seu entorn negativa, i això té una traducció no només en imatge de marca, sinó també en facturació.
Uh-huh. Bé, Elias, crec que ja estem acabant un poc en el temps. A mode de conclusió, podríem parlar, potser si no vols posar exemples concrets no cal, però els valencians estem fent-ho bé a nivell ètic? Les nostres empreses estan tenint una gestió de les empreses, diguem, més moderna que no les altres visions més antigues?
Bueno, jo crec que generalitzar en aquest cas és impossible. Igual que ja tenim aquesta imatge moltes voltes en els mitjans de comunicació espanyols de que a València la corrupció campa, no? Per uh-huh, el seu desig, això és mentida i és injust, que n'hi ha corrupció, evidentment, però no és el mínim comú denominador. Dir el contrari tampoc crec que siga veritat, no? El que tenim és una realitat complexa, una realitat en què cada volta més n'hi ha més empreses que sí que pues, perceben que el rol de l'empresa en la societat ha canviat i està canviant i que aquest rol implica una major sensibilitat cap a les qüestions ètiques, responsabilitat, etc. No? Per tant, en aquestes coordenades cada volta n'hi ha més empreses? Sí. Que són la majoria? Pues, no m'atreveria a dir-ho. No, el que sí que n'hi ha són exemples que, com sempre, n'hi ha minories no només d'empreses o de persones que generen l'avantguarda, no? L'avantguarda en la praxi econòmica i en la mesura en què això es veig, aquí aquests bons exemples generen no només bons comportaments responsables, sinó, a més, generen històries d'èxit empresarial, crec que cada volta més se sumaran més i més empreses a aquest tren. També és veritat que cada volta generen activitats noves, no? Activitats que no existien anteriorment i que són activitats que naixen pues, això, de la eficiència ambiental, que naixen pues, això, que és clean tech, que naixen de la reutilització, l'economia circular. O sigui, cada volta n'hi ha més sectors i activitats emergents que parteixen ja de postulats d'aquest estil, i jo crec que en el camí en què això cada volta siga una història d'èxit i un exemple a imitar, pues trobarem a més i a més empreses valencianes. No només perquè és lo correcte, sinó perquè a més és rendible.
Molt bé, Elis, doncs ara sí que sí, en esta conclusió jo crec que podem deixar el programa. Moltíssimes gràcies per haver respost a la nostra crida, i ja saps que tens la porta oberta.
Gràcies a vosaltres per la invitació i encantat i sempre a disposició.